podcast de Ràdio Estel.
Filosofia.
Hem de fer una reflexió per començar el dia Sant Jordi. Clar, la filosofia, sí. L'amor, les roses, els llibres...
Sí, home, sí, parlarem.
Els somriures, la normalitat, la no mascareta... Demano... Sí, bueno, ho diré fluixet. Demà crec que no haurem de portar mascareta. Estarem a l'aire lliure, no?
Esperem.
Fantàstic, no?
Esperem que
jo
sí.
Jo acabo de veure la cara de l'Antonio Fornés per primera vegada. Jo crec que... No?
Tota la temporada.
En tota la temporada.
Ja vam començar amb la mascareta.
És veritat. Escolta, m'acabo de connectar a internet i he posat Gerard Piqué, notícies.
Sí.
No?
Uf. Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, eh? O sigui, ja sabem tot el que s'està generant, no?, amb tota aquesta història, de la qual avui, clar, no vol parlar ell sobre Gerard Piqué, però sí basant-se en tot aquest escàndol que té a Piqué, però hi ha altres noms també aquests dies, tal. Piqué todavía está a tiempo de pedir disculpas a sus compañeros. Piqué reenvió un audio de Ramos a Rubiales para ti, que sea confidencial. Piqué traicionó a Sergio Ramos. Quines històries, eh?
Estes tèrboles, no?
I d'altra banda, les comissions.
Clar, no? Clar.
Quin comercial cobra 24 milions d'euros de comissió?
En principi, pocs, jo crec. Jo crec que pocs, clar. El que passa que ja entrem en un nivell, en un món que ens agafa, suposo, la majoria com molt llunyà, no? En aquest sentit. I he portat aquest tema perquè, des d'un punt de vista, sembla molt allunyat de la filosofia, no? Sembla un món molt, diguem-ne, mesquí, prosaic, etc.
Home, sí.
Clar, però fixa't que darrere d'això sí que hi ha filosofia i sobretot és una qüestió que planteja, des del meu punt de vista, moltes qüestions de filosofia i qüestió de filosofia de profunditat, encara que no es vegi, perquè fixa't que el primer que portava aquí, el primer que em va sobtar és que tant quan va començar tot aquest show, jo que no sé si això són molt futbolers o no, els nostres oients de les comissions, etc., entre el president de la Federació Espanyola, Rubiales i Piqué, els dos van fer rodes de premsa i els dos el que van dir és que, independentment de qualsevol consideració moral, allò era perfectament legal.
Sí.
Clar, i això que és cert, però clar, ja planteja unes primeres qüestions, no? És a dir, la primera pregunta que un li surt és lo legal no tindria que ser moral? Sí, clar, perquè aquesta divisió de la modernitat entre la legalitat
bona,
i la moralitat...
És bona, tens tota la raó. Clar, sí.
Sembla que sí, no?
Sí, sí.
I clar, i podem continuar i dir-nos, té sentit una legalitat que sigui immoral o obertament immoral? I clar, això té una altra conseqüència, que és, hem d'obeir una legalitat immoral? Són preguntes realment filosòfiques al respecte. O dit d'una altra manera, què deu imperar? La moralitat en una societat o la legalitat? És que sembla, fixa't que això, òbviament, del Piqué i Rubiales sembla com una anècdota d'un món així una miqueta...
No.
Però al final pots baixar fins a qüestions molt profundes de com ha de funcionar la societat, perquè a més pots inclús donar un pas més i és... El que decideix la majoria pot estar per damunt de la moral, inclús de la legalitat, i per tant s'ha de fer, o no? O la moralitat i la legalitat estan per damunt del consens general? No és fàcil contestar...
A cap de les preguntes?
Clar, efectivament.
A cap de les que acabes de plantejar.
Clar, perquè fixa't, per exemple, jo portava aquí... Els filòsofs hem pensat molt sobre això perquè hem sofert molt sobre això. I per què? Pensem qui va ser el creador de la filosofia. Sòcrates, no? Sòcrates, a la Grècia. Bé, Sòcrates, fa 2.500 anys, va ser acusat injustament d'impietat, d'ateisme, però pel Partit Demòcrata d'Atenes. La seva sentència va ser votada per un jurat popular, perfectament legal, format per 501 atenensos.
O sigui, Déu-n'hi-do.
Clar, i el millor dels ciutadans d'Atenes, Sòcrates, va ser condemnat a mort i obligat a veure cicuta. No? Ja tenim aquí la qüestió moral, un home que no ha fet res, Sòcrates,
sí.
L'únic que va fer és fer filosofia, a dir que no en sabia res, que l'únic que sabia era que no en sabia res, i va ser acusat legalment, jutjat legalment i executat legalment. I pensa que... Hi ha moltes anècdotes. La primera és que aquesta és la raó per la que Plató es va dedicar a la filosofia. Plató era fill de la família més rica d'Atenes. I era, els seus familiars estaven al poder en aquell moment. I ell estava preparant-se per fer carrera de polític, és el que es dedicava, perquè la seva família es dedicava a això. Però quan veu que el seu mestre, Sòcrates, és executat, ell escriu a la carta sèptima, que es diu una carta personal, diu, home, quan vaig veure que el millor dels ciutadans d'Atenes era executat, vaig dir... no puc dedicar-me a la política. He de dedicar-me a pensar una nova polis, una nova ciutat, on no pugui passar que el millor dels ciutadans sigui executat legalment. No? Això, és a dir, tota la filosofia occidental neix d'aquesta qüestió entre moralitat i legalitat. I fixa que, a més, quan Sòcrates és condemnat a mort, la seva, és una anècdota que a mi sempre m'ha agradat, la seva dona es posa a plorar. I Sòcrates, serè, li pregunta, per què plores? I Xantipa, que era la seva dona, li diu, home, perquè ets innocent. I Sòcrates li contesta, preferiries que hagués sigut culpable?
No sé, però tinc el cap en aquests moments que crec que m'esclatarà, perquè t'ho juro que tinc tota una sèrie de preguntes anant-me d'una banda a l'altra. La moral sempre és la mateixa.
Bueno, fixa't.
O sigui, el que està clar és que la legalitat no. O sigui, la legalitat va, no? Per països, per indrets, per llocs, per opinions, fins i tot, no? Però la moral hauria de ser la mateixa, no?
Fixa't, aquí és on jo volia arribar, perquè és una qüestió, la modernitat ha trencat, o sigui, la modernitat va trencar, ja des de Maquiavel, amb la unitat perfectament grega entre legalitat i moralitat. O sigui, amb Maquiavel la modernitat decideix que la política i les lleis són unes qüestions d'efectivitat i de control, i que el que han de ser són eficaços i han de funcionar. Que siguin morals o no, és el de més. El que hem d'aconseguir el poder i hem de mantenir-ho. I a partir d'aquí la política camina envers com arribar al poder, no com ser bons o ser justos, encara que s'utilitzi el llenguatge, però a la pràctica hi ha un primer trencament. Però el segon trencament, que és el de la modernitat, o més que de la modernitat, de la postmodernitat i del relativisme, que és el tema de la qüestió que volia parlar, és aquest, que més és una qüestió que a mi em posa molt nerviós, no? Per exemple, sobretot quan dono alguna xerrada, això m'ha passat a mi, el que va dir Rubiales, no? Rubiales va fer una roda de premsa amb aquest tema i va començar dient que cadascú té la seva pròpia moral i que són 47, va dir literalment, són 47 milions d'espanyols, cadascú amb la seva moral i la seva ètica. És a dir, cadascú pot pensar el que vulgui i després hi ha una cosa que és la legalitat. No? Això a mi m'ha passat en xerrades, i quan acabes la xerrada, em recordo una sobre ètica, l'estat actual de l'ètica, que un senyor va aixecar el braç i va dir, bueno, vostè ha explicat això, però jo tinc la meva veritat, dona una miqueta el mateix el que vostè digui, perquè jo continuaré tenint la meva veritat. I clar, això, que sembla molt modern i que és la postmodernitat i el relativisme, des del meu punt de vista, és un horror, no? És el que s'ha denominat el pensament feble i de la postmodernitat. Aquesta idea de que s'esvaeixen les fronteres, qualsevol opinió és respectable, una cosa que també escoltem contínuament, qualsevol opinió respectable, parèntesis, no. O sigui, totes les persones són respectables, les opinions seran respectables, no. si ho són.
Totalment
punt final.
Sí, sí.
Però és una cosa que es diu, vostè ha de respectar la meva opinió. Home, no, depèn. Per què ha de respectar
perquè la meva opinió? Perquè diu tonteries. Si diu tonteries, me la respecto. Ja està, clar.
A vostè respecto, la seva opinió no. Però clar, és aquesta idea de que... No, que fixa't, quan diem que cadascú té la seva moral... que pot haver-hi moltes morals distintes i totes són legítimes, en realitat el que estem dient és que no existeix cap moral. És la mateixa, és una manera de dir-ho, però clar, llavors, quin tipus de món existim, no? Perquè això és el relativisme de la modernitat, que es confon en progrés i es confon en civilització, d'acord? Però des del meu punt de vista, és el contrari. Perquè mirem-ho d'una altra manera. Podem imaginar un món on realment cadascú tenga la seva pròpia moral? Existeix això? Un món on l'única regla sigui la meva pròpia moralitat? Existeix. És la natura. És a dir, posem un exemple clar, la sabana africana, no? L'últim reducte, on no hi ha l'home i només hi ha les morals individuals del lleó i la gacela. Què passa en un món amb morals individuals? Que la gacela no pot dormir. Perquè si s'adorm, el lleó se la menja, fin de la qüestió. És a dir, un món absolutament relativista, amb morals individuals, és la barbàrie.
O sigui, que la legalitat és la salvaguarda de la moralitat.
Jo crec que la legalitat, les regles, morals i legals, són el que construeixen la civilització. Per tenir el meu punt de vista, l'home és civilitzat. Te'n recordes que l'altre fa uns programes parlàvem de Cassirer, que deia l'home és un home cultural, etc. Quan... Passa que amb la postmodernitat i aquesta idea de que s'han de trencar els valors, s'han de trencar les normes, sembla que quan menys normes hi hagin, quan menys... més llibertat absoluta hi hagi, això és avançar en civilització. No, no, no. La civilització neix quan un grup d'homes decideixen posar regles, posar límits, posar línies vermelles. Això no es pot fer. Aquí és quan es construeix la civilització. Perquè això només es pot exercir la llibertat en un món amb regles. Perquè, clar, en el món de la sabana, de llibertat absoluta, la gacela no és lliure de res, només és lliure de córrer, perquè si no se la menjarà, no? S'ha de tindre cura amb això. Ens saltem una miqueta al tema, però clar, pensa... Jo portava aquí unes reflexions de Leo Strauss. Un dia parlarem de Leo Strauss, que t'agradarà molt, perquè és un personatge fantàstic, sobre l'inspirador dels neocons nord-americans, etc. No? Però clar, Leo Strauss demanava la tornada al món grec, perquè deia la política, la legalitat ha de buscar ha de moure's en termes de l'obó, lo just, és a dir, participació del bé. Fixem-nos que això que sembla ingenu és la República de Plató. Al final Plató, quan a la República escriu qui ha de governar, diu els filòsofs. I no només perquè ell era un filòsof, sinó perquè diu què és el millor que podem arribar a alcançar? El bé. Qui coneix el que és el bé? El filòsof. És a dir, el que està dient és que la política ha de tindre darrere fons una fundamentació metafísica. És a dir, ha de tindre un pensament i ha de tindre la idea de búsqueda d'una veritat, una, i d'una moralitat, una. Es pot discutir, i és absolutament legítim, quina és la veritat o quina és la moralitat. Però si partim de la idea de que això ja no existeix, que només hi ha les veritats individuals, això es complica moltíssim, no? Perquè, clar, portem-ho a la qüestió democràtica. Si ens presentem amb una votació o amb un diàleg des del punt de vista de que la veritat no existeix, la moral única no existeix, només existeixen les meves, eliminem qualsevol possibilitat de diàleg. Perquè, clar, perquè hi hagi diàleg, el primer que necessitem és, en primer lloc, donar l'opció a que l'altre tingui raó, en aquest sentit, perquè si no, no això no pot funcionar. La segona qüestió que no ens donem compte és que no només que l'altre tingui raó, sinó que si abandonem la veritat, canviem el diàleg per la negociació. És a dir, la gent es confon. Quan jo dialogo amb una altra persona, no tinc per què acabar donant-li la raó ni arribant a un punt intermig. El que hem és donar a l'altre la possibilitat que tingui raó i enriquir-nos amb el coneixement comú. Però podem acabar perfectament barallats d'un punt de vista intel·lectual. En el meu últim llibre, el llibre sobre la qüestió política, que es diu Sobre les abelles, passa això. És un intercanvi d'opinions entre un home molt d'esquerres i jo. És un debat enriquidor, però en què cada vegada, d'alguna manera, estem més lluny, perquè això és el diàleg de veritat. Fixa't que, en realitat, el que es demana als polítics és que arribin a un acord. Però això no és dialogar. Això és negociar, en aquest sentit. Llavors, eliminem el diàleg i convertim això en una mena de zoco, en el qual, clar, què passa aquí? Com jo em negocio amb tu, en cap cas canviaré la meva opinió. El que jo faré serà intentar aconseguir les màximes, diguem-ne, oportunitats i ganàncies possibles, i tu faràs el mateix. Per això jo sempre dic que quan alguns polítics arriben a un acord i es donen la mà, els dos riuen. Per què els dos riuen? Perquè els dos pensen que han enganyat a l'altre, han aconseguit més avantatges que l'altre. Però això no té res a veure amb el diàleg. Per això, el que és... fixa't que Bàtimo, que és l'inventor de la postmodernitat, tot això diu, en un món sense regles, en un món sense valors absoluts, imperarà, serà un món menys violent, serà un món més tolerant. Però des del meu punt de vista, és just el contrari. És un món molt més intolerant, perquè com només hi ha negociació, jo en cap cas em plantejo canviar d'opinió. I per què utilitzo el llenguatge? No per donar informació, no per enriquir el diàleg, sinó per combatir l'altre. Perquè, en realitat, ja no busco coneixement. El que busco és tindre raó. Que sembla el mateix, però és molt diferent. El que vull és imposar-me a l'altre.
Però tant de bo fos Busco tenir raó. És que en la majoria dels diàlegs un comença a parlar ja tenint-la.
Clar,
no
clar,
la
clar.
Busca,
clar.
Ja la té.
Clar, però quan digues buscar-lo, vull dir que busca imposar-se a l'altre.
Sí, sí, exacte.
Derrotar-lo, sí, sí. En aquest sentit.
Totalment.
En cap cas, clar, llavors,
sí, sí.
La política i el pensament donen un pas enrere, es converteix en prepensament, en ideologia, i es fa molt més violent. És a dir, quan... Fixa't que Batty i tots els teòrics de la postmodernitat deien que un món així serà un món molt més tolerant perquè cadascú pot opinar el que vulgui. Perquè clar, quan tothom pot opinar el que vulgui, quan no li donem cap oportunitat a l'altre, és una lluita eterna, just al contrari del pensament, perquè el pensament ha de ser, òbviament, evolució, no? En aquest sentit, no el contrari, perquè a més ja hi ha una altra qüestió que es confon des del meu punt de vista, i és la qüestió entre la radicalitat i la tolerància. La gent es confon. El pensament no ha de ser moderat mai. O sigui, el pensament moderat és una obvietat. És com un senyor que escriu un llibre de 700 paraules, de 700 pàgines, per dir, no estic segur del que penso. Home, pues, a veure, no comença
per fer
ni vostè ni ningú,
clar,
ja,
clar,
ja ho sabem, això s'ha d'ajustar, hem de tirar cap endavant. Clar, dir, és que jo soc moderat. Home, no, llavors no té pensament de veritat. El pensament ha de ser radical, perquè el pensador té l'obligació de portar el pensament fins al final. El que ha de ser és tolerant, que són dues qüestions diferents. Una ha de ser radical en el pensament, però tolerant en el sentit de pensar que pot estar equivocat i que, per tant, ha de tolerar altres opinions. Però, inclús, aquesta tolerància té límits. És el que dèiem abans. No totes les opinions són acceptables i no totes les opinions valen el mateix. I tot això s'ha de considerar, perquè, clar, al final, la postmodernitat el que concebeix és que s'ha acabat la història. S'ha acabat el progrés. Ja no caminem cap a ninguna part. Hem renunciat a tot. Bueno, l'únic que vivim. Però, clar, això és un... Vist des d'un punt de vista de la història del pensament, és un àmbit pobre. Òbviament, no podem caure en el fanatisme de dir, bueno, tothom, jo què sé, m'ho invento, ha de ser catòlic o musulmà i el que no el cremarem. Home, no, això no. Però entre això i la renúncia absoluta, perquè en realitat el que fem, i per això es parla de pensament feble, és debilitar el pensament. Dir, amb el pensament no hi ha camí. Però, clar, nosaltres som fills de Descartes, d'Aristòtil, de la racionalitat. És la que ens ha portat fins aquí, no? I s'ha de defensar això i, sobretot, s'ha de tornar, com deia aquest Leo Strauss, a la idea de que el pensament polític ha de tornar a la moralitat. I ha de tornar... Fixa't, i la qüestió d'Ucraïna, ja la portava aquí als papers, no? Com hem trencat la moralitat i la política, això passa des de Maquiavel, es confon què és una bona política, què és un bon polític i una bona gestió, la que funciona bé econòmicament. És a dir, llavors, què ens preocupa? Com va l'IPC? Com va, jo què sé, l'Ibex, no sé què, quants aturats hi ha, si hi ha menys aturats i més aturats. Això és important, òbviament, però la política no es pot resumir així, perquè, clar, què passa? Ocorreix la barbaritat d'Ucraïna i ens preocupem més si deixem de comprar petroli a Rússia o gas, quan ens afectarà això?
Mira els alemanys.
Efectivament, clar. Clar,
sí, sí.
Ja no ens plantegem, ostres, això és bo o dolent, què hem de fer? No, és això quan ens costarà. Perquè s'assumeix que la bona política és la política economicista dels objectius. Ningú polític parla de, home, hem de fer el que ha de fer un polític com un home, és essencialment el bé. I buscar el bé, per això ha desaparegut absolutament. Fixa't, no? Clar, per això aquest Leo Strauss diu, hem de tornar a la política grega, en la qual diu, clar, pels grecs el concepte de llibertat era ambigu. Sempre s'ha explicat això malament, de que els grecs eren superdemòcrates, i és veritat a mitges. Ells veien la llibertat ambigua. Per què? Perquè diuen, la llibertat es pot utilitzar per fer el bé o per fer el dolent, no? Llavors, quan s'utilitza de manera equivocada, igual no és tan bona. Per això diuen els grecs, no, el que s'ha d'educar els homes. Però, a més, una educació no centrada en acumulació de coneixement, sinó una educació en el sentit de caràcter, de fer a l'home virtuós. Sí, si un llegeix Aristòtil a Plató, que diu, el que necessitem som ciutadans i, per tant, polítics virtuosos, que caminin cap al bé, no? Però clar, diu Leo Strauss, això ha sigut absolutament escombrat de la vida pública i ara pensem si la inflació ha pujat un punt o no, si nosaltres vivim millor o pitjor. El que els passi a les persones d'Ucraïna no és que no sigui important, però, home, comparat amb l'IPC,
Ah, clar. Pensava que anaves a...
No.
M'he apuntat abans una cosa, perquè sí. No et volia interrompre, no, perquè m'ha agradat molt la frase i no volia desvistar la qüestió. Sí. M'he apuntat, a vostè el respecto a les seves opinions, no?
Clar.
Què és un si no són les seves opinions?
No, bueno, sí i no. Però clar, des del meu punt de vista, inclús com a cristià, crec que totes les persones tenen una dignitat pel sol fet de ser-ho. Diguem-ne, des del pitjor dels delinqüents fins a Teresa de Calcuta. Diguem-ne, això sí. L'home és més que les seves opinions, perquè l'home pot estar simplement equivocat. Però ell, des del meu punt de vista, mereix aquesta dignitat humana. És a dir, tots som iguals des d'aquest punt de vista. L'equívoc és pensar, que en realitat és l'equívoc de les xarxes socials, que l'opinió d'aquest, de nou, aquest delinqüent terrible, val el mateix que l'opinió, per posar el mateix exemple, de Teresa de Calcuta. Això no. L'opinió d'un enginyer al respecte de com s'ha de construir un pont val molt més que la meva. Això en resta dignitat, no. Però el que no es pot fer és aquesta idea de no, vostè ha de respectar la meva opinió, és que jo tinc la meva veritat. No. No podem renunciar a la búsqueda d'una veritat absoluta, encara que no la trobem, perquè és un camí etern.
Si vostè se n'adona en tota aquesta reflexió, ha nascut del cas Rubiales i Piqué.
Efectivament.
I jo m'estava imaginant, tu deus estar mirant la tele, no? Tu estàs veient la tele,
clar.
I aleshores algú diu alguna cosa i tu et desconnectes de la tele, no? I és allò... Antonio a sopar i l'Antonio no va a sopar perquè està perdut entre moralitats i legalitats.
Bueno, clar. És veritat.
És que t'ho juro que és que ho he vist. No hi he estat mai a casa teva. No sé res de tu, no sé si tens parella o no, no sé si fa el sopar, no ho sé. Però és que ho he visualitzat, he vist allà al sofà tu. Clar, la moralitat hauria d'anar... Meravellós.
Bueno, això és la idea del filòsof.
Gràcies, Antonio. Un plaer, com sempre. Molt amable.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.